Les 3 en punt, a aquesta hora acaba l'operació sortida de les vacances d'agost a les carreteres. Al llarg del matí l'AP7 ha arribat a superar els 30 quilòmetres de cua en diversos trams, sobretot a les sortides de Barcelona. Segons Trànsit, des d'ahir fins fa una hora havien sortit de l'àrea metropolitana 432.000 vehicles, gairebé el 90% dels que estava previst que ho fessin al llarg d'aquest inici de cap de setmana. Coneixem quina és a aquesta hora la situació, si encara hi ha retencions importants, des del RAC, Bernat Pareja.
Situació pràcticament normalitzada a la gran majoria de vies de Catalunya, però encara podem destacar la retenció de 3 quilòmetres a l'AP7 a l'alçada de Mont-roig del Camp per culpa d'un accident en sentit sud i marxa lenta d'un quilòmetre a l'alçada de Martorell també en sentit sud. Amb això, doncs, es dona per finalitzada l'operació sortida d'aquest cap de setmana que ha tingut les retencions esperades a les zones dels antics peatges de Martorell i la Roca, a més de la incidència ja comentada a Mont-roig del Camp, que ja s'està diluint, i l'avaria d'un vehicle que ha obligat a tallar la C32 sud a Sitges en sentit Tarragona durant pràcticament una hora. Operació sortida, la d'aquest dissabte, més plàcida que no pas la d'ahir, que va tenir com a protagonista un accident múltiple a l'AP7 a l'alçada de Subirats, que va deixar 15 quilòmetres de cua en sentit Tarragona durant bona part de la tarda i el vespre. És tot des del RAC.
I les onades de calor posaran en risc el model de turisme de sol i platja a Catalunya. Ja hi ha un 10% dels que volen passar les vacances a les costes del Mediterrani que s'ho estan repensant per culpa de les altes temperatures reiterades. I el PSOE pressiona Junts perquè triï si vol un govern progressista o bé permet que la ultradreta arribi al poder. És el plantejament que ha fet aquest migdia el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, després que el recompte del vot exterior hagi donat un escó més al PP en detriment del PSOE.
La situació respecte a la investidura sigue siendo la misma y las formaciones políticas especialmente Junts, tendrá que decidir si prefiere un gobierno progresista o une sus votos al Partido Popular y a Vox para que haya un gobierno de derechas con la ultraderecha, con lo que cada uno de estos gobiernos significa y representa en lo que tiene que ver con el avance de las libertades y los derechos o el retroceso.
El resultat final de l'escrutini de les eleccions de diumenge passat s'ha de fer oficial demà diumenge, un cop acabi el recompte del vot dels espanyols a l'estranger pel que fa al Senat, que s'està fent avui. El Barça escalfa ja motors pel clàssic amistós d'aquesta nit contra el Madrid.
A partir de les 11 a Dallas, amb Gavi ja disponible i amb l'única baixa d'Íñigo Martínez per part blaugrana i Amar de Guler com a única absència en l'equip blanc. És el segon amistós de la gira americana pel Barça i es podrà seguir des de mitja hora abans en directe al Barça en xancletes. Abans, però, d'aquí a menys d'una hora, les 4, el Girona tanca l'estatge per terres angleses jugant al camp del Blackburn Rovers i qui ja està tornant cap a casa és l'Espanyol, després d'haver guanyat l'Albacra de Qatar per 1-0 en el tercer i últim partit de l'estatge a Marbella. Al marge del futbol, Max Verstappen sortirà des de la pole a la cursa de l'esprint del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1, que arrencarà a 4:45. Ho farà seguit de l'australià de Mercedes Oscar Piastri, que surt segon, de Carlos Sainz, que surt tercer, i de Fernando Alonso, que surt en la 15a posició.
I acabem amb el temps perquè Xavi Segura s'espera una tarda de ple estiu.
Exacte, avui la calor toca sostre, màximes que es mouran entre els 31 i 36 graus a l'interior i al prelitoral, fins i tot al voltant dels 37 a zones de ponent, i a la costa la protagonista serà la Xafogó. Tot plegat amb força sol i calma, però amb algunes nuvolades a punts de muntanya que, de fet, poden deixar alguns ruixats locals, sobretot a la Vall d'Aran i al Pirineu i Prepirineu de Girona, així com en comarques properes. Demà entrarà la tramuntana a l'Empordà i baixaran una mica les temperatures, tot i que l'ambient d'estiu es mantindrà. A mitjans de la setmana que ve podríem tenir una nova i clara refrescada.
Les 3 i 3 tanquem el recomit dia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Espejo al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat als butlletins informatius.
I a partir de 11:45 amb el Barça en xancletes, integrat en la franja horària del Tu diràs, amb la retransmissió del Barça-Madrid, que començarà a les 11 amb el Jaume Molló al capdavant i la Marta Ramon des dels Estats Units.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC 1, Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Molt bona tarda a tothom. Teniu vacances i encara no sabeu on anar-hi. Treballeu, però voleu planificar alguna escapada i necessiteu idees d'última hora? Com cada setmana, som aquí per inspirar-vos, per proposar-vos alguns plans, per anar a uns quants indrets de Catalunya i del món que potser no coneixeu o us ve de gust redescobrir. Preparats per les nostres sortides? Doncs marxem. Ara mateix sortim a fer enoturisme per Catalunya. Us volem proposar una ruta de vins a tocar de Barcelona, en concret a la població d'Alella. Serà una manera d'endinsar-nos a la cultura, la tradició i també als costums d'aquest territori vinícola del Maresme. A més, ho farem acompanyats d'una de les persones que millor coneix la zona i els seus vins. Es tracta del periodista Òscar Pallarès, director de la revista Papers de Vi. Òscar, bona tarda i benvingut al Viatge Bé de RAC1.
Molt bona tarda, gràcies.
Una revista Papers de Vi, que hem de dir que és l'única del país sobre vins que ara mateix està editant en paper, que això és com dir que estem parlant d'una edició de supervivència, de sou supervivents directament.
Sí, 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 absolutament supervivents. Malauradament, com bé dius, ara mateix és l'única que s'edita en paper a Catalunya. I, bueno, precisament per ser l'única, potser és per això la supervivent i la que aguanta i és una mica la mimadeta del sector, que tenim la sort que tot el sector del vi català la coneix i se l'estima i la valora.
Des de quan l'editeu, Òscar?
Doncs mira, des del 2008, és a dir, que aquest any en farà 15 que fem la revista.
Escolta, a mi m'encanta agafar una revista en paper, un diari en paper, el llibre també ha de ser paper, tot el tema en línia està molt bé, però el paper no el substitueix ningú.
Jo crec que aquí hi ha dos factors. Per un cantó hi ha la cosa de l'edat, oi? Els que som joveníssims però que tenim una edat, ens costa una miqueta més la pantalla, però jo crec que en qualsevol dels casos és molt més agradable llegir coses en paper. I nosaltres a vegades fem articles de 6 i 8 pàgines que posats en un mòbil o a la pantalla d'un ordinador serien absolutament infumables. I, en canvi, posats a les pàgines d'una revista ben maquetada, amb fotos grosses, boniques, que llueixin, pots posar tant de contingut escrit com vulguis que allò es llegeix sol i és agradable, no? I allò que no et llegiries a la pantalla, al paper ho devores.
Està clar, està clar. Escolta'm, i amb quina regularitat surt aquesta revista?
Sortim 6 vegades l'any. Diríem que de mitjana som bimestrals, però no sortim exactament cada 2 mesos, per raons que potser tampoc no venen al cas, però sortim 6 vegades l'any.
Uh-huh. I quin és el contingut que hi trobarem, no? Quines seccions teniu? Teniu entrevistes? Teniu cròniques? Què és el que teniu?
Mira, nosaltres sempre diem que som la revista de vi i gastronomia del territori Déu Alella. El territori denominació d'origen Alella implica 31 municipis de 3 comarques, Barcelonès, Maresme i Vallès Oriental, i mirem d'explicar tot el que passa a nivell actualitat tant pel que fa a vi com pel que fa a gastronomia. I, a més, mirem de vincular-ho amb qüestions diverses que tinguin a veure amb la cultura, no? Aleshores, podem fer coses com agafar en Pere Jaume i posar-lo a fer un tast de vins i després demanar-li que faci una creació artística a partir d'allò que ha tastat, no? Una vegada vam tenir en Jaume, l'il·lustrador, que ens va pintar uns plats amb salses que havien preparat restaurants del territori per nosaltres. Vull dir, ens agrada fer coses així, no? I mirar de barrejar literatura i art i música i tot plegat. De vegades també portem a personatges de la cultura, ho hem fet amb periodistes, ho hem fet amb músics, per exemple, sí. Amb els Pets o amb els Amics de les Arts. Els portem al nostre territori i els fem una entrevista, però mentre estem dinant i els hi fem els preparem un àpat maridat amb vins de la denominació d'origen Alella, que té a veure o amb la seva història o que tenen a veure amb les seves cançons, i mirem sempre de vincular la cultura amb el vi i la gastronomia, perquè pensem que tant el vi com la gastronomia són cultura i, per tant, està bé que vagi tot plegat.
I a més és molt inspirador també.
Sí, nosaltres ens ho passem molt bé fent-la i em consta que els lectors també agraeixen llegir aquests continguts que són potser una miqueta originals, no? O no gaire comuns, i nosaltres ens surten perquè són idees que tenim i flueixen soles I si nosaltres ens ho passem bé i els lectors gaudeixen llegint-ho, què més podem demanar?
S'ha dit des del 2008, però quin va ser el seu origen?
Mira, nosaltres a l'Ella editem des de l'any 60, és a dir, faltaven 15 perquè jo nasqués, la revista l'Ella, és la revista local del poble, que és la vicedegana de la premsa local en català. És la segona revista més antiga, per pocs mesos, després del Serrador. El Serrador es va començar a editar a finals del 59, i la revista d'ella va néixer al gener del 60. Va néixer com a butlletí de l'Associació d'Antics Alumnes de l'Escola Pia de l'Ella, i com que era una cosa així eminentment religiosa i molt inofensiva, tot i que l'any 60 encara estava en ple franquisme, doncs van permetre editar-la en català. I bueno, no ha deixat mai de publicar-se, i no ha deixat mai de publicar-se en català. Aleshores, just darrere de Serrador, diguem que som els segons més antics en català.
Que a més a més us guanya per molt poquet, eh?
Per molt poquet, sí, per molt poquet. I clar, en aquella època, anys 60-70, la societat del poble d'Adella era absolutament rural, dedicada a la vinya, i en aquella revista es parlava molt de vinya, fins i tot hi ha articles supertècnics sobre fertilitzants i coses així, perquè el 100% dels habitants de l'Ella, el 100% dels lectors de la revista, tenien vinya. I a poc, amb els anys, doncs l'actualitat, la política, l'urbanisme van anar deixant la vinya i el vi una miqueta de banda, i el 2008 vam decidir crear una revista doncs específica de vins, que durant un any van en paral·lel a la revista l'Ella, la distribuíem a part, però també tots els lectors de la revista l'Ella trobaven aquells primers papers de vi encartats a dins, i passat un any, primers del 2009, ja es va, diguem-ne, independitzar i va passar a ser una capçalera independent, i ara les editem totes dues.
Una revista doncs que ara mateix doncs té a tu com el cap visible, no? Tu ets de l'Ella, i a més m'ha cridat molt l'atenció veure que tu ets enginyer, no? Quina relació hi ha entre el món del vi i l'Òscar Pallarès?
Pensava que anaves a dir entre el món del vi i l'enginyeria. Dic, bueno...
Sí, relació, també d'alguna manera, no? També d'alguna manera és això.
La relació estudis triats a què m'he acabat dedicant és ben estranya, i segurament de relació n'hi ha ben poca. A la pràctica, mira, la vida et porta pels camins que et porta, no? Jo vaig començar a estudiar enginyeria, vaig estar-me dedicant molts anys a les motos, però col·laborava amb la revista local perquè sempre m'havia agradat escriure. I, de fet, tot i que vaig fer el COU, el BUP i el COU de Ciències, jo a l'hora de triar la carrera em passava pel cap fer periodisme, que anar-hi des de Ciències no hauria estat fàcil. Uh-huh. Però vaig anar cap a Enginyeria, però el fet de tenir una revista local al poble em permetia doncs col·laborar i fer articulets. En aquella època havia posat en marxa, juntament amb tota una colla, l'agrupació astronòmica de l'Ella,
sí.
I vaig començar a escriure sobre astronomia i feia articles explicant la Lluna i els planetes i les constel·lacions, i a poc vaig anar agafant una miqueta més de responsabilitat, vaig anar escrivint sobre altres qüestions, i un dia em van proposar ser-ne el redactor en cap, i vaig esdevenir el redactor en cap de la revista l'Ella, i al cap d'uns anys doncs vam començar a fer papers de vi. I aquí em trobo que fa més de 20 anys que exerceixo de periodisme, tot i no tenir-ne el títol.
Era el teu destí, Òscar, no?
Sí, 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 està claríssim. Això no ho direm mai als meus fills, perquè és allò que has de dir, has de triar bé, escull el camí, tot plegat, però a vegades tu penses que tiraràs cap a una banda i acabes anant cap a una altra. I mira, estic molt content d'anar cap on he anat, perquè el que faig m'agrada molt.
Clar que sí. Una revista, com dèiem, sobre vins, una revista del país que s'ha dit en paper, que és l'única que ho fa en aquests moments ara, i que a més s'ha editat des del territori vinícola més petit del país.
Sí, 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 efectivament. De fet, bueno, molta gent que li agrada el món del vi, no? Diu, ostres, com pot ser que la Déu a l'Ella tingui una revista i altres territoris molt més potents, no? Com el Penedès o l'Empordà o el Priorat, no en tinguin. Bueno, jo sempre explico que és una cosa de la idiosincràsia pròpia de la nostra circumstància, no? Naixem com a... o Papers de vi neix com a hereva o com a successora o com a germana de la revista l'Ella, que ja existeix, que està superintegrada al poble, que ja funciona. Tenim la sort de disposar d'un local, per exemple, que és municipal, ens el cedeix l'Ajuntament, perquè totes dues revistes les edita una associació sense afany de lucre. Uh-huh. I aleshores, bueno, de la mateixa manera que els gegants i que els diables i que l'Associació de Dones i que totes les entitats disposen d'un local, nosaltres també tenim un local. Clar, això, si la revista l'haguessin d'editar com a negoci, probablement no sortirien els números. Però tal com la fem, funciona, és viable I aquí està, 15 anys funcionant.
I per trobar-la hem d'anar al quiosc?
No, de fet la revista és gratuïta, es distribueix gratuïtament a vinateries, restaurants que estiguin una miqueta bé, per dir-ho d'alguna manera, botigues de queviures selectes i després també ajuntaments, oficines de turisme, algun hotel del territori de Valella. És a dir, estem en algun lloc, per exemple, en alguns punts a Barcelona, però estem sobretot a aquest tipus d'establiments que t'he dit dels 31 municipis que formen part de Valella, és a dir, Barcelonès, Maresme i Vallès Oriental. I el que sí que tenim és molts subscriptors de fora del territori, perquè la gent del territori sovint ja sap on trobar-la, o fins i tot hi ha botigues de vins que les guarden per ser els clients habituals que la volen, no? I quan els hi portem el paquetet de revistes, doncs ja les aparten per certes persones. Aleshores, tot i que tenim moltes subscripcions dintre del territori, hi ha moltes que venen de fora. Ens passen coses molt divertides, com que de vegades rebo un correu, no?, d'algú que es dona d'alta i diu: ostres, visc, jo què sé, a Cambrils, llunyíssim, he estat a casa de la meva cunyada a Santa Coloma de Gramenet, vaig veure la revista, m'ha encantat i m'hi subscric. I és fantàstic, no? Algú ve al territori, descobreix la revista, li agrada i vol rebre la casa seva a l'altra punta de Catalunya. I això ens ha passat un munt de vegades i fa molta il·lusió.
Sí, escolta'm una coseta, Òscar. Nosaltres, ara que ja hem fet les presentacions, el que ens ve de gust és sortir a fer una ruta vinícola amb tu, sobretot per prendre consciència d'aquest sentit de la Déu a l'ella com a conjunt, no? Quants dies tu creus que necessitarem per fer-la?
Home, si la vols fer a fons, et necessitaràs molts. Potser per fer una primera introducció, en un dia n'hi hauria prou. Dedicar-hi un cap de setmana, per exemple, seria ideal, perquè permetria veure moltes coses diferents i que encara te'n quedin unes quantes al tinter, perquè quan coneixes aquest territori i te n'enamores, vols tornar.
Tu proposes, Òscar, que comencem la ruta al Museu de Badalona. Per què? Per què tries aquest punt de partida?
Perquè el Museu de Badalona és absolutament espectacular i jo crec que és un gran desconegut. Jo li he explicat a moltíssima gent el que hi ha al subsol de Badalona i la gent no ho sap i se sorprenen.
Què hi ha?
Tinc un amic que és molt, molt friqui del món romà i em diu: hòstia, és que el que hi ha a Badalona no hi és gairebé enlloc del món. Al subsol de Badalona hi ha la ciutat antiga de Badalona, que es deia Baètolo, i està excavada i està museïtzada. Aleshores, a Badalona, com que ja saben que cada vegada que rasca una mica el terra surt un jaciment, ho tenen tot calculadíssim, i cada vegada que fan obres van ampliant, diguem, el museu per sota de la ciutat. I aleshores tu entres al museu, que és un edifici com tants altres de la ciutat, i baixes les escaletes i a uns quants metres sota terra és espectacular el que hi ha. Hi ha un entramat de carrers que permeten entendre com estava estructurada la ciutat i com funcionava, però és que hi ha de tot. I casualment, bueno, casualment no, és un fet. O sigui, els romans tenien tot el Maresme plantat de vinya. Entre el Besòs i la Tordera era tot vinya fa 2.000 anys. I aquí es produïen milions i milions de litres de vi que s'exportaven a dintre d'àmfores en vaixells cap a tot l'imperi romà, no? I a Badalona era un dels punts on es produïa aquest vi i es posaven àmfores. I hi ha molts vestigis d'aquesta producció de vi d'aquesta època.
Per tant, ens permet d'alguna manera entendre com vivien ells, els romans, fa 2.000 anys.
Exacte, sí, ens permet aprendre coses sobre els romans, però a més vinculat al món del vi. Per això penso que una bona manera de començar a conèixer la Déu a l'ella és entendre que la Déu a l'ella és hereva d'aquesta època dels romans, que van ser els que van escampar la vinya per tota la comarca i on ja es produïa una quantitat de vi espectacular.
Doncs mira, ens anotem aquesta visita perquè tens molta raó que és un gran desconegut, aquest Museu de Badalona. I anirem. Segona parada que proposes seria Vallmoura, no?, el jaciment romà de Taià. Què ens pots explicar sobre aquest celler?
Mira, aquí afinem una miqueta més. Allà es parla de vi, però parlem de romans i de romanització en general i del funcionament d'una gran ciutat. I el cas de Vallmoura és molt interessant perquè és un celler. De fet, és el jaciment d'un celler de fa 2.000 anys. I bueno, hi ha les restes que en tenen, que permeten entendre com estava estructurat, on estaven les premses, on on es recollia el most un cop es premsava, com s'elaborava el vi, on es guardava, i aleshores hi ha unes premses espectaculars, reproduïdes de, com les de l'època, i també hi ha un centre d'interpretació on t'expliquen un munt de coses. I a més, es dona la feliç casualitat que els arqueòlegs, els arqueòlegs ja saps que amb molt poqueta informació i gràcies al gran coneixement que tenen són capaços de reconstruir moltes històries, no? I allà en concret han pogut saber fins i tot el nom de la persona que gestionava el celler en aquella època, que era un esclau, i quin va ser el seu destí, el seu futur, que jo, el seu passat, el final de la seva història, que jo no desvalaré, perquè el que proposo és que la gent s'acosti fins allà i ho visiti, perquè val molt, molt la pena.
Sí, a més he vist que és un espai únic al món.
Sí, no hi ha cap jaciment arqueològic que reprodueixi un celler romà de les característiques d'aquest.
Uh-huh. Sortim dels jaciments, dels museus, i anem a trepitjar territori, anem a recórrer aquesta natura. Tu ens recomanes una passejada per la vall de Rials.
Exacte, sí. De fet, gairebé que amb el cotxe aparcat a Vallmora ja pots anar cap a la vall de Rials a peu, perquè és allà mateix.
Està a prop.
Sí. La vall de Rials és un 80% del territori és municipi d'Alella, l'altre 20% és Tallà, i la part de baix hi ha un trosset que és el Masnou. És l'última gran vall verge del Baix Maresme, és eminentment agrícola, i tot i que hi ha algun altre conreu, hi ha algú que hi fa petites produccions d'horta ecològica, també un productor una miqueta més gran que fa tomàquets i calçots i mongetes i coses així, però el 90% de la superfície de la vall de Rials és vinya. I és on hi ha la major part de la vinya de la Déu Alella. Efectivament, són 31 municipis i tots en tenen en més o menys mesura, però en aquesta vall és on hi ha, no sé quin tant per cent representa, però és on hi ha, és el punt on hi ha més vinya concentrada. Aleshores, n'hi ha de moderna, n'hi ha d'antiga, n'hi ha en terrassa, n'hi ha en coster, hi ha vinyes de tota mena i és molt bonic passejar-hi. A més, la gràcia és que, clar, entre vinya i vinya hi ha camins que els uneixen i per dintre les vinyes també hi ha tota una sèrie de caminets. Hi ha trossets de bosc encara, alguna pineda, algun alzinar. Aleshores, és superbonic perdre's per allà sense seguir cap rumb concret, anar seguint caminets i anar descobrint. I mentre estàs allà, estàs sol a la natura, gaudint de la vinya, gaudint de les vistes, i tens el mar allà i Barcelona allà al fons, no?
Que, sí.
Tens la ciutat, estàs en plena natura, però amb la ciutat allà al costat.
A tocar, sí, a tocar. Aquí tenim diversos cellers per visitar, no? Quin seria el primer que ens proposaries?
Sí, els cellers són tots interessants de visitar perquè cadascun té la seva història. Però si hem de començar per algun, i ja que estem a Alella, jo proposaria començar per Alella Vinícola. Alella Vinícola és l'origen del vi d'Alella, tal com el coneixem avui dia. Sí que és veritat que he dit no fa gaire estona que l'origen estava fa 2.000 anys en els romans, però l'ús de la paraula Alella com a sinònim d'origen i qualitat es fa a partir de la creació de l'Alella Vinícola l'any 1906. Neix com un celler cooperatiu, que està dintre d'un espectacular edifici modernista de l'arquitecte Jeroni Martorell. I és molt bonic de visitar i més enllà d'això és el que et dic, no? És la història del vi d'Alella. El vi d'Alella no s'entendria sense la creació de l'Alella Vinícola el 1906. Pensem que no és fins gairebé 50 anys més tard que es crea el Consell Regulador. És a dir, que el Consell Regulador, que és qui certifica l'origen i la qualitat del vi d'Alella, però de totes les denominacions d'origen, doncs aquesta tasca abans la feia un celler.
Uh-huh. I després teniu un altre celler que aquest podríem dir que és més internacional.
Sí, suposo que et refereixes a Altalella.
Aquest, sí.
És també dins de... Altalella està entre Tiana i Alella. El que passa és que la porta està a Alella. Aleshores, és més fàcil accedir des d'Alella que des de Tiana, tot i que la finca està gairebé tot a Tiana. Efectivament, és el celler potser més internacional, és el que més exporta. Produeix vins amb Déu Alella, però també produeix caves d'altíssima qualitat que es venen a tot el món i que són són molt demanats. I, a més, va ser el primer en apostar fort per l'enoturisme i per rebre visites. Van construir un espai de recepció de visites i tenen un programa amplíssim d'activitats enoturístiques. I després també, sense sortir d'Alella, tenim Boquet d'Alella, que és un celler de més nova creació, van posar-se en marxa l'any 2010, i tenen la curiositat que ja van començar amb la doble línia de negoci de vendre vi per un cantó i vendre enoturisme per l'altre. És a dir, des del primer dia que van obrir, tu ja podies anar allà a fer visites o a fer esmorzars o a aprendre a podar, o fan sopars amb la llum de la lluna a l'estiu, fan també un munt d'activitats alhora que venen vi. I ells tenen les dues branques de negoci i la seva curiositat és aquesta, no? Que van començar ja, no és que primer comencessin a fer vi i després diguessin, ostres, és que hem d'obrir les visites. No, ells ja van començar amb el doble funcionament. Ja estan en una masia del segle XV, envoltada de vinya, que està a tocar del casc urbà d'Alella. De fet, hi podies anar a peu des de l'Alella vinícola mateix i també val molt la pena la seva visita.
Per tant, aquí faríem un viatge des del segle XX fins al segle XXI, des de l'Alella vinícola, passant per l'Alta Alella i acabant a Boquet d'Alella. Escolta'm, sí. Òscar, creuem a l'altra banda de la serralada litoral? Canvia molt a nivell de paisatge i de climatologia?
Sí, Déu-n'hi-do com canvia. De fet, des de la creació de la DEO Alella l'any 53, ja hi ha municipis tant del Maresme com del Vallès Oriental. Després la DEO s'ha anat ampliant, però tot i que algú diu, o de vegades s'ha dit, no, és que al principi la DEO Alella era només Alella. No, ni de bon tros. La DEO Alella, des de la seva creació l'any 63, tenia 11 municipis entre el Maresme i el Vallès Oriental. I efectivament, el Vallès Oriental és una miqueta diferent. De fet, quan hi ha diversos colls que la creuen, per Badalona la Conreria, per Alella Font de Cera, per Òrrius Mataró el Coll de Parpés, és allò, la típica carretera de curves, no? S'enfila la muntanya, creues la serralada litoral i normalment més o menys a la carena està la frontera, canvies d'una comarca a l'altra. I en el moment que creues aquesta carena, que creues aquesta frontera, hi ha diferències de clima, hi ha més humitat, ja fa una miqueta més de fred, i bueno, també perquè el sol incideix d'una altra manera, la vegetació també és diferent. Aleshores, si bé el Maresme hi ha més pinedes, el cantó Vallès acostuma a haver-hi més alzinar. I això fa que la vinya, que està plantada en aquella zona, també es comporti una miqueta diferent. I els vins que surten de les vinyes que estan plantades al Vallès Oriental doncs són lleugerament diferents dels que estan plantats a la banda Maresme. Són, diguem, els dos grans climes que té la DEO Alella.
Jo t'he de dir que conec molt la zona del Vallès, en concret Montornès del Vallès, aquestes vinyes, però hi ha altres poblacions que també destaquen aquí, no?
Sí. És molt bonic veure les vinyes de la Roca de Vallès, perquè potser no són les més antigues, però n'hi ha algunes de les més grans. De fet, la vinya més gran, això és ho dic de sensació, no et puc dir la dada concreta, però hi ha una vinya que es veu des de la P7, quan t'apropes al peatge de Granollers, bueno, sí. allà on hi havia el peatge de Granollers,
sí.
es veu una vinya a mà dreta que és molt gran, allò és una vinya de pansa blanca que gestiona el celler Can Matons, i jo crec que aquella és la més grossa de la DEO Alella, i només per les dimensions que té és espectacular de veure, perquè hi ha altres territoris que tu vas per la carretera i, no sé, t'hi pots trobar el Penedès mateix, no? I vas veient vinya per tot arreu. Però les vinyes de la DEO Alella són molt petitones, estan amagades al mig del bosc, i de vinyes grosses com aquesta se'n veuen poques. Aleshores, aquesta de la Roca és interessant de veure. Però sí, igual que deies a Montornès, a Martorelles o a Sant Fost de Campsentelles, per exemple, també hi ha moltíssima vinya vella que s'ha conservat, vinyes de 70, 80, de 100 anys, allò amb uns ceps que gairebé semblen arbres de com són de grossos i de retorçats, que són molt, molt espectaculars i molt bonics.
Abans ens recomanaves els cellers de l'Ella. En aquestes poblacions, destacaries algun?
Sí, mira, n'hi ha dos que cal visitar sí o sí. Un és aquest que et deia que gestiona aquesta vinya gran del costat de l'autopista, que és Can Matons. Can Matons és una masia del segle XVIII, més modesteta que en Boquet, on hi ha Boquet de l'Ella, però que té un encant indiscutible i està envoltada de vinya vella, de pansa blanca, que és la vinya castella de la DEO Alella, i ara mateix Can Matons està elaborant uns dels millors vins de pansa blanca del territori. Aleshores, val la pena visitar el celler, visitar les seves vinyes i tastar els seus vins, que són realment de moltíssima qualitat. I a molt pocs metres de Can Matons, o potser alguns centenars de metres, però ben a prop, hi ha Can Roda. Can Roda és absolutament impressionant. És una casa senyorial, amb detalls modernistes, que està restaurada fins a l'últim detall. És una cosa espectacular, tots els frescos de les parets, fins i tot els interruptors són iguals que els interruptors originals de la casa. Està restaurada preciosa. I està a tocar d'un alzinar, que sembla és una cosa a mig camí entre una selva tropical, perquè hi ha una frondositat i una humitat espectacular, que allò, un matí d'aquells amb una mica de boira, sembla que la masia surti d'un conte de fades, no? És una cosa superespectacular. I a més, la gent que ho gestiona és una família, la família Milà, i són gent tan propera i tan maca que tu vas allà i et tracten com si fossin fills teus. És una visita que val molt, molt la pena, de debò. Mm-hmm.
Déu-n'hi-do la llista que estem fent aquesta tarda. Òscar Pallarés, director de la revista Papers de Vi. Estem acabant, però no em vull deixar un establiment del qual n'hem parlat aquí al Viatge B. En concret, vàrem parlar a l'estiu, l'hotel Arrei Alella, que és un establiment que va ser la seu també d'unes caves, de les caves Signat. També el vàrem citar a les nostres xarxes el passat Nadal, no? Perquè també doncs, el seu restaurant estava organitzant uns àpats nadalencs molt, molt interessants, no? I clar, és que està bé, ja m'imagino que tu també el coneixes, oi?
Sí, 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 i tant. Mira, de fet, gairebé el veig per la finestra.
Des de la teva oficina, no?
Detall que no calia que donés, però és la veritat. Sí, 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 aquest hotel està en una casa que es diu Can Balcells o Cala Arauet. A l'ella hi ha més de 100 cases entre senyorials i masies, i totes tenen el seu nom i una història de segles llarguíssima, no? I els últims anys, fins en fa 8 o 10, això havia estat la seu de les caves Signat, un cava que va tenir prestigi, i avui dia bueno, segueix tenint prestigi, però la família original ja no hi està vinculada. I fa uns quants anys s'hi va obrir un hotel, que és l'hotel Arrei Alella, i bueno, té un restaurant que es diu Can Balcells, com la casa on s'hi menja molt bé. O sigui que tots aquells que tinguin previst passar més d'un dia recorrent la Déu Alella, una de les bones opcions que tenen per allotjar-se és aquí, a l'hotel Arrei, i poden menjar Can Balcells.
Doncs escolta'm, Òscar, realment ha estat un viatge enològic fantàstic, a tocar de Barcelona, per tota aquella gent que són barcelonins i que estan pensant molts cops què fer a prop de la ciutat. Realment no coneixíem la revista, hem redescobert Papers de Vi, no et coneixíem a tu, avui t'hem descobert a nivell radiofònic, i a mi només se m'acudeix que convidar-te a venir novament al Viatge B, a tenir-te un dia aquí a l'estudi i a fer alguna altra ruta enològica, perquè es nota que coneixes tot el territori, totes les vinyes que hi has estat, i jo crec que ets un molt bon ambaixador.
Doncs mira, Esther, quan vulguis només m'ho has de demanar i allà estarem per explicar tot el que vulgueu, faltaria més.
Gràcies per fer-nos a guia, Òscar, estem en contacte i fins molt aviat, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, fins aviat.
Adeu.
Adéu-siau.
A RAC1, Viatge B. Viviu l'experiència del viatge amb Esther Muñoz.
Continuem viatjant aquí al Viatge B de RAC1 i ara ens toca fer-ho a través de la literatura, a través dels llibres, i per això sempre ens acompanya en aquesta hora la nostra col·laboradora, la directora adjunta del grup Altair, Helena Bernades. Helena, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ben tornada a l'estudi. I avui ens has volgut portar propostes on les llibreries són protagonistes.
Avui es comprem cap a casa, avui. Parlem de llibreria i us porto dues novetats que són entranyables, són dues lectures molt fàcils i molt amables, que parlen de la llibreria i des d'una experiència nova a través dels llibres.
Que, a més, acaben de sortir, acaben de sortir fa unes setmanes del forn, com qui diria.
Sí, sí, són dues novetats. La primera de totes sí que és novetat. L'altra ja és un llibre que ha tingut èxit a diferents països i ara per primer cop es tradueix al català. El primer llibre és el que ens porta l'editorial d'Edicions 62 d'Alba Donati, que es titula La llibreria del Turó. És un llibre que ens parla de una llibreria nascuda en un petit poble de 180 habitants a la Toscana italiana, a Lusignana. És el poble d'origen de l'autora. Ella va ser coneguda com a poeta i crítica literària i escriptora a Itàlia, una noia de la Toscana que s'ha mogut molt amb el món editorial i ha decidit tornar al seu poble, al seu racó perdut, i ha obert una llibreria sense cap pronòstic d'èxit i ha acabat trobant el seu racó perdut del món. I en aquest llibre ens explica una mica quina és la trajectòria d'aquest any i mig des del 2019, on va obrir les portes per primera vegada, i ens parla dels clients habituals del poble que ja són amics, dels visitants que hi passen per casualitat i que se'n fan creus de que allà pugui existir una llibreria. També ens parla dels autors que reposen a les estanteries de la llibreria, i és una història d'una llibreria curiosa que segueix en peu gràcies al micromecenatge i a l'empenta d'aquesta autora i una fundació que hi ha al darrere que li dona suport. I ens parla també una mica de quines són les peripècies per arribar a final de mes darrere del mostrador d'una llibreria, i sobretot també de la voluntat de seguir amb una cultura viva i una cultura prometedora i potent.
Sí, sí, el tema de les llibreries és un tema també a debat, no? Perquè sé que és veritat que se n'obren moltes de petites llibreries perquè hi ha una il·lusió molt gran de part de la població en que continuï la vida dels llibres i que no es perdi, però també és veritat que per contra hi ha dificultats en el sector i de vegades veus també com tanquen altres establiments.
La veritat és que sí, tot el món de la cultura jo crec que està una mica en perill d'extinció si no el cuidem, però sí que és cert que el valor afegit que pot donar i de prescripció que pot donar un llibreter o qualsevol persona en el seu món, en el seu entorn, en el parc que li toqui per parlar, per cultural, jo crec que és vital i al final és una de les coses que hem de potenciar.
És una llibreria que podem visitar també, si
anem a Itàlia? És una llibreria que la gent visita, és una llibreria que de fet a xarxes socials ha crescut, després de la publicació d'aquest llibre, ha crescut l'èxit espectacularment, i és una llibreria que s'hi pot anar no només a comprar llibres, sinó també té unes vistes espectaculars perquè està sobre d'un penya-segat i pots veure una vista de la posta de sol privilegiada. T'ofereixen una tasseta de te i unes pastes amb un entorn quasi a l'estil victorià, i és un racó perdut que qualsevol persona que visiti la Toscana i que es vol perdre entre aquests poblets petitons hi ha de fer una parada obligada.
Tu hi has anat, aquesta, o no?
Aquesta no hi he anat perquè justament vaig anar a la Toscana l'octubre passat abans de tenir coneixement de que existia, i ara tenim que programar, hem de programar un nou viatge per poder fer-hi cap.
Doncs mira, que sigui l'excusa. Jo recordo que aquest estiu vaig anar-hi a una de les llibreries més curioses de París gràcies a tu i gràcies a un llibre que ens vas parlar aquí en aquest programa.
La Shakespeare.
Exacte, sí, 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 que després vaig veure quan vam compartir la foto a xarxes que no era l'única, que teníem molts oients que hi havien estat i a més, gent molt jove.
Sí, és que tot el món de les llibreries, que sembla que a vegades en parlem d'una generació que no ens afecta als joves, jo m'incloc, és mentida. Hi ha joves lectors, hi ha joves que potencien la lectura i s'està movent molt i ho hem de seguir potenciant.
Fantàstic, doncs tenim aquest primer llibre on una llibreria de la Toscana és protagonista, però em deies fora de micro, Helena, que fins i tot podries fer una secció de llibreries que són protagonistes als llibres, perquè en teniu uns quants a la vostra Altair.
En tenim uns quants, estan proliferant les novel·les tant de ficció com les que són crònica, que parlen sobre el món de les llibreries, que parlen darrere del taulell novel·les ambientades en llibreries, i de fet l'editorial Nabona, que ja va publicar la història de la llibreria Shakespeare, ens porta una altra novetat, Els meus dies a la llibreria Morisaki, de Satoshi Yagisawa, que edita també Nabona com l'altre llibre, i en aquest cas és una història fictícia. Jo de moment no he trobat que existeixi aquesta llibreria, i mira que l'hem buscada.
No la tenim localitzada.
No la tenim localitzada, sí, és que existeix, però és la història de com la literatura i els llibres et poden canviar la vida. En el barri de les llibreries i el barri de les editorials de Tòquio hi ha una petita llibreria familiar, que és la llibreria Morisaki, on l'excèntric senyor Satoru és el que la regenta amb una passió i quasi bogeria des de que el va deixar la dona. Per poder arribar a tot, que no té temps per res, li demana a la seva neboda, la Takako, que l'ajudi a portar la llibreria. Ella és una noia bastant perduda, que passa per un mal moment, mals d'amors, no acaba de veure sortida, i aprofita l'ocasió per distreure's i començar una nova rutina dins de la llibreria i descobreix un nou món. I a través d'aquesta incorporació de la Takako a la llibreria, descobrim una mica quines són l'entramat familiar d'aquesta família llibretera per tercera generació. Descobrim també unes converses literàries entre ella i el seu tiet magnífiques i descobrim també la importància no només de llegir els llibres nous, sinó també de llegir llibres que ja han estat llegint per altres persones i que els ha resseguit, que els ha marcat, que els ha anotat i que en fem diferents lectures en funció de quantes mans i quants ulls han passat per aquella lectura.
De fet, estic veient en aquest llibre, Helena, que ha estat tot un fenomen literari japonès que, pel que diu aquí, ha enamorat a més de 100.000 lectors i que s'ha convertit en un número de vendes, no només al Japó, sinó també a Itàlia, el país al qual era el primer llibre que ens recomanaves avui.
Sí, és un llibre que desconec perquè no s'havia traduït abans, però agraïm molt a Nabona que l'hagi traduït perquè és una meravella de llibre i és cert que ha acumulat moltíssims seguidors. De fet, ja hi ha hashtags d'aquesta llibreria perquè algú la creï, si és que no existeix, perquè molta gent l'ha buscat i no l'hem trobada. I sí que és veritat que ha acabat sent quasi un estil a l'escriure sobre llibreries que està enganxant moltíssim els lectors.
La llibreria Altair té llibre? Podria tenir llibre? Pot ser que en el futur llegim un llibre vostre? Com ho veus?
Doncs la veritat és que sorprendria molta gent perquè anècdotes en tenim per donar i vendre. Però ojalà, ojalà. Mai se sap. De fet, mira, ara podem deixar la porta oberta, a veure si algú està interessat.
Escolta'm, si algun oient, algun escriptor, escriptora entre l'audiència s'anima a escriure aquest llibre, que ens contacti i res, us posem en contacte amb l'Helena Bernades i amb tota la família i veurem si l'any que ve, el Sant Jordi vinent, podem recomanar també aquest llibre aquí a Lectures Viatgeres. Recordem, aquests dos títols, La llibreria del turó de l'Alba Donati, traduït per en Carles Biosca, un llibre editat per Edicions 62, i en segon lloc, Els meus dies a la llibreria Morisaki, de Satoshi Yagisawa, traducció de Jordi Mas, amb el segell Nabona. Helena Bernades, moltíssimes gràcies i t'esperem en uns dies. Bona setmana.
Bona setmana.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé.
Moment de sortir en família al Viatge Bé. Veurem quin viatge ens ha preparat avui l'editora del portal de viatges tusdestinos.net, Maria Jesús Tomé, que ja la tenim a l'estudi. Jesús, bona tarda.
Bona tarda, Esther.
Benvinguda. Ja saps que sempre ets molt ben rebuda en aquest estudi perquè, clar, ens prepares aquests viatges en família que moltes vegades no són fàcils, de concret a casa,
No, no són fàcils perquè a casa on hi ha les famílies és molt difícil fer un quòrum, no?, entre
cadascú
tots.
Cadascú tira cap a una banda.
Exacte. Jo vull fer això, jo vull fer l'altre, jo vull fer no sé què. Clar, llavors jo recomano sempre destinacions que poden agradar a tots els membres de la família, des dels més petits fins als més grans. I també s'ha de fer una miqueta de fair play, o sigui, de cedir una mica, no? Si a tu t'agrada la platja però vols veure algun monument, doncs també ho has de fer. Però normalment sempre el que faig és triar destinacions que la gent s'ho pot passar
bé,
tota la família.
Sí, que contentar tothom.
Sí, que no sempre és fàcil.
No sempre és fàcil, no, home, jo em trobo ara ja amb un adolescent a casa meva que directament voldria anar directament al poble, al seu poble, amb la seva colla d'amigues i no viatjar en família, o sigui, aquesta seria la...
Exacte, jo
convèncer,
encara no he arribat en aquesta fase perquè el meu fill és més petit, però...
És una etapa complicada, els has de convèncer, no?, de que s'ha de fer també vida familiar, que ja tens per tot, que l'estiu és molt llarg.
Totalment.
Que hi ha tres mesos de vacances per ells, no? Per tant,
totalment.
Però ho anem a aconseguir. A veure quina idea ens dones avui, a veure si la podem fer servir, posar-la en
pràctica.
Mira,
jo crec que sí, perquè avui us porto a un arxipèlag del Mediterrani que està 2 hores a Barcelona en avió i que és un lloc de vacances que encaixa a tots els membres de la família. Saps de què et parlo?
De Malta?
De Malta. És una destinació ideal per gaudir del bon temps i de les seves platges i de les seves activitats aquàtiques.
Uh-huh. Aquí trobaríem opcions per tothom, per totes les edats, per totes les condicions,
totalment,
grans, petits...
Totalment, perquè mira, tens platges, tens activitats nàutiques, llocs pensats per les famílies com el Popeye Village, a banda de penya-segats, cultura i una molt bona gastronomia, que és el resultat de moltes cultures, ja que hi ha influències italianes, britàniques, magribines, que agrada a tots els públics, és a dir, Per exemple, el nen sempre estàs a temps, tot i que jo sóc de les que han de menjar els àpats locals, però sempre es pots demanar un plat de pasta, perquè allà la gastronomia italiana també està molt present, clar. Però és un lloc, per això dic que es pot fer un quòrum per tota la família.
A més, Malta és una de les opcions que et donen les escoles per anar a fer-hi també tajos, no?
Sí, per aprendre anglès. És que sí? Realment, tu tingues en compte que Malta va ser colònia britànica des del 1800 fins al 1964, i allà parlen l'anglès i el maltès, que és l'idioma oficial, però l'anglès està a un nivell gairebé igual en el que és el, diguem, la parla diària, no? La parla quotidiana.
Tenen el nivell, eh?
Tenen un nivell alt, i sí que hi ha moltes escoles on van els adolescents a aprendre anglès i també s'ho passen molt bé.
Sí, sí, les dues coses combinades, eh? Sí. Aprenentatge i diversió.
Correcte.
Què podem fer amb el Tachús?
Mira, Malta és un arxipèlag, tot i que hi ha molta gent que diu, pensa que és una illa. No, realment són
diverses illes.
Són tres illes.
Tres
illes. Està al vell mig del Mediterrani, a 90 quilòmetres de Sicília, i a uns 300 quilòmetres a la costa de Líbia. Diguem que Malta, que és l'illa més gran, està plena de vestigis històrics, no és una illa gran, perquè és la meitat en superfície que Menorca.
Ah, ojo. Doncs és abastable.
Correcte. Mm-hmm. Després hi ha Gozo, que és la meva favorita, és una illa molt tranquil·la i molt rural, i després Comino, que és la perla de l'arxipèlag maltès, que és un lloc inoblidable gràcies a les aigües cristal·lines de la seva llacuna blava.
Mm-hmm. Gozo i Comino, en quant a dimensions?
Són molt petites. Sí, diguem que la més gran és Malta, després vindria Gozo i després Comino. Comino és com una mina d'illa, entre illa i iot.
I tu què proposes? Anar a les tres? O sigui, anar a la gran,
sí,
i després fer com fem a les Canàries, potser,
correcte,
no? Que estem a Lanzarote i fem una excursió d'un dia a la Graciosa.
Correcte. Per exemple, com t'he dit, Malta és la meitat que Menorca, la illa de Malta, per tant podem fer, dedicar-li dos dies i dedicaria, o tres dies, uh-huh, i dedicaríem un dia o dos a Gozo i Comino.
Fantàstic, fantàstic.
Per exemple, llocs que podem visitar amb els nens, ho he dit abans, el Popeye Village, que és el poble més bonic del món, segons el bloc de viatges nord-americà Rotafer. És una icona, és un poble maltès que està ple de classes de coloraines i està rodejat d'aigües cristal·lines. Es va crear l'any 1980, és un poble artificial, pel rodatge de la pel·lícula de Popeye, que va protagonitzar el Robin Williams, la va dirigir el Robert Altman, i està a Anchor Bay, que està al nord de l'illa de Malta. I és en l'actualitat un parc d'atraccions, s'ha reaprofitat aquest escenari, i un museu a l'aire lliure. A més, els nens pugen a les atraccions, descobreixen els diferents llocs del poble, i a més poden veure un documental sobre la pel·lícula que es va filmar l'any 1980. Val a dir que Malta ho ha estat un gran escenari pel rodatge de pel·lícules. Per exemple, Troia, del Brad Pitt, l'Eric Bana i l'Orlando Bloom, es van rodar moltes escenes a Malta. Gladiator, Àgora de Amenábar, Guerra Mundial Z, t'ha dit moltíssimes.
Plató de cinema.
És un plató de cinema molt important, mm-hmm, sí.
Escolta, el Popeye Village, que vindria a ser un part, allò per fer el simil, un portaventura?
No té la dimensió d'un portaventura. Diguem que és una miqueta, és molt més petit. Es sembla, diguem, el poble dels Barrufets, perquè està pintat de coloraines, i tenen, a veure, no et sabria dir el número d'atraccions, però ni molt menys es pot equiparar. No, tampoc et diria si el podem equiparar a un Tibidabo. Tenen poquetes atraccions.
Per passar un dia?
Per passar migdia, per exemple, sí. Uh-huh,
fantàstic. I què més podem fer amb nens a Malta, si anem amb nens petits?
Mira, el que et dèiem, no? Els nens, per exemple, senten una atracció especial per l'antic Egipte. Jo, per exemple, el meu fill és un aficionat de l'antic Egipte. Doncs allà també a Malta hi ha temples megalítics que són més antics que les piràmides. Són temples de l'any 4000 i 2000 abans de Crist. I la majoria han estat declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. I a més, és una manera, és el que dèiem, no?, que hem de pactar totes les visites. Potser aquesta visita els interessa més als pares, però com que són tan antics i són megalítics, potser els nens també els poden atreure. I a més, així aprenen una mica d'història i arqueologia. El més destacat és el de Hagar Kim. Jo el recomano, és un temple que val la pena visitar.
Fantàstic. A Malta, suposo que també es poden fer xus activitates aquàtiques,
sí, tractant-se
d'unes illes, no?
Moltíssimes activitats aquàtiques. Pots anar a la platja també, o visitar ports. Hi ha un molt maco que és Marsa's Lock, que és preciós. I molt a prop hi ha la Gruta Blava, el Blue Grotto, que és un arc natural al penya-segat amb una profunda cova subterrània. A més, quan el temps ho permet, tu pots entrar en un lutsu és una embarcació típica de Malta, que a més està decorada amb un ull, és molt, molt emblemàtica,
sí?
I porten a passejar els turistes, els fiquen dins de la cova, en total són 6 coves marines, i aquestes coves fan cara del nom de Blue Grotto, perquè van ser batejades així pel color de l'aigua que reflecteix a les parets de la cova i creant màgiques combinacions de tons de blau.
És una activitat superinteressant per fer i molt autèntica,
és
no?
És molt autèntica. Molt, molt aquesta excursió jo la recomano perquè és un dels llocs més macos de l'illa de Malta.
Val, hem parlat de Malta ja, anem amb la segona illa, no? Anem amb Gozo.
Gozo, que és la segona illa de l'arxipèlag de Malta en dimensions, és ideal per gaudir de la natura, de la tranquil·litat i de la vida rural. El que et dit, la meva preferida, té 68 quilòmetres quadrats. I el nom de l'illa, Gozo, prové del llatí gaudos, gaudere, que nosaltres en gaudir. Català tenim el verb gaudir, que el vol dir, exacte, gaudir, és un lloc per al descans. Per visitar Gozo has de prendre un ferri. S'agafa la localitat maltesa de Chirquegua i atraca el port d'Amgar. I aquí, des d'aquí, doncs, pots dirigir-te, si tu llogues un cotxe, pots ficar el cotxe al ferri.
Ah, molt bé,
d'acord?
Molt bé.
I llavors et vas movent. Per exemple, la badia de Schlendi, que és meravellosa, amb uns colors blaus increïbles. També és imprescindible visitar Dueira Bay. Allà hi havia un dels llocs més famosos de l'arxipèlag, que era la Finestra Blava. Però ara ja no hi és, perquè aquest arc natural, que tenia 20 metres, va col·lapsar l'any 2017 per l'erosió del mar. Llavors ara ja no el podem visitar, podem veure el lloc on hi era la Finestra Blava.
Però, també, però exemple, ja no hi és, no?
No, ja no hi és ja perquè no hi és. Va caure, o sigui, per l'erosió doncs va caure al mar. També hi ha el mar interior, que és una piscina natural envoltada de penya-segats i connectada per un túnel amb mar obert, i també l'anomenada Roca del Xampinyó.
Roca del Xampinyó?
Que és un monòlit.
Per què es diu així?
És un monòlit d'uns 60 metres d'alçada on creix un bolet, diuen que amb propietats curatives d'Ester. Això sí que ja aquí ja no arribo. Per exemple, també aniríem a Victòria, que és la capital de Gozo, que també es coneix amb el nom de Rabat, que hi ha varis santuaris. Jo t'he de dir una cosa de Gozo. És una illa supercatòlica, molt catòlica. Tu tingues en compte, en general, Malta és un país molt catòlic. La llei del divorci es va aprovar l'any 2011. Però tu tingues en compte que el 70% de la població de Gozo estava en contra de votar a favor de...
Imagina't.
Clar, és una illa molt tradicional.
Sí,
o sigui,
sí.
Estem parlant, doncs, molt tradicional, doncs, que hi ha gent, doncs, amb un caràcter molt... diguem, a l'antiga usanza, diria.
Molt religiosos.
Molt religiosos. També Gozo és coneguda com l'illa de Calipso. Tu saps que Calipso va ser la ninfa que, segons Homer, va segrestar Ulisses. Doncs, per exemple, al nord de la illa hi ha la cova de Calipso, que és un lloc on val la pena anar-hi per contemplar les vistes de Rambla Bay, que és una de les poques platges de sorra daurada que hi ha a l'arxipèlag.
Veig que Victòria apuntes que també és molt recomanable visitar la ciutadella, no? Per què? Per què, Xus?
Perquè té bastions molt interessants i també perquè té una catedral que, a més, no té cap cúpula. Que això també és curiós.
És oberta?
Sí, no té una cúpula, sinó que està tancada, no està oberta pel mig. I després hi ha edificacions antigues, com la Norman House, que acull actualment el Museu del Folklore, o el Museu de la Tortura. Fixa't, també tenim aquí un museu que potser aquest no el visitaríem amb els nens, però potser amb els adolescents sí, però amb nens petits no, perquè després tindran malsons. I després a la costa nord de Gozo hi ha les salines de Kibajar. És que són
noms complicats,
molt
sí,
complicats. Tu tingues en compte que el que dèiem, que és una illa que ha tingut influència de tot arreu, hi ha molts noms que tenen influència del nord d'Àfrica. I llavors aquí ja la grafia es complica.
La pronúncia.
Correcte. I una altra bella badia, que és la de Juini, que és una badia també molt maca. Per mi, Gozo, dediqueu-li un parell de dies amb Comino.
Ens deies abans que Gozo també se la coneix com la illa de Calipso, no? Per què? Per què exactament?
Perquè Calipso va ser la ninfa que, segons Homer, va segrestar Ulisses, i al nord hi ha la cova de Calipso. Segons Homer, Ulisses va estar a Gozo. I per això, doncs, la llegenda, no?, ubica aquesta cova, que és una cova on va estar segrestat Ulisses.
Fantàstic.
I a més, des d'aquesta cova que existeix realment, es poden veure vistes a Rambla Bay, que és una de les poques platges de sorra daurada que hi ha a l'arxipèlag maltès, perquè són més aviat de pedra.
Ens la notem, eh? Perquè quan anem a les platges també ens agraden aquestes platges de sorra
sí,
daurada.
Sí, correcte,
eh?
Sí, aquestes sí que aquestes sempre valen la pena, sí.
El trajecte per anar de Malta cap a Gozo, la durada del viatge és molt llarg?
No ho és. Jo recordo, no recordo exactament, però menys d'una hora segur. Jo crec que eren uns 40 minuts. També, a veure, és un ferri, no és una embarcació ràpida, no? Llavors, primer embarquen els cotxes, tu embarca la gent, no? El que sí que hi ha moltes freqüències, eh? Jo crec que tenien freqüències fins a les 2 de la matinada i la primera sortia a les 6 de la matinada. Clar, tu no pots deixar desconnectada una illa.
No, clar.
Perquè estem parlant que Gozo pateix la doble insularitat, perquè la principal és Malta, la que té l'aeroport. Gozo potser si té, no sé si tindrà un aeròdrom, no? Però si algú es posa malalt, doncs necessita una connexió
amb
la illa principal, no? Però sí, amb ferri. I després, per anar a Comino,
sí,
necessites també una barca.
Des de Malta, eh?
Des de Malta o des de Gozo. Ho pots fer des de les dues, sí.
Des de les dues illes.
Des de les dues illes, sí.
Fantàstic. Suposo que potser hi ha més d'una companyia que fa aquests trajectes o
sí,
això recordes?
Sí, a veure, correcte. Hi ha diverses companyies que es dediquen a fer aquests trajectes, però bé, o sigui que no tindreu... Sí que jo recomano, si prepareu un viatge, reservar amb antelació aquestes coses, no? Doncs comprar els tiquets de ferri, contractar l'excursió a Comino, no pots estar migdia.
Clar, vale, sobretot no... perquè, clar, si anem en temporada alta, ens podem portar
sempre
una sorpresa, eh?
Sempre,
que
òbviament.
Reservat.
Aquí, i més si anem a l'estiu, que has d'anar amb tot reservat, tot ben organitzat.
Concretat.
El que et deia de Comino, que és una illa, és un illot, bàsicament.
He llegit que té només 2 habitants,
sí,
pot ser?
Sí, sensats.
En sèrio?
Sensats, sí. Sí.
Deu ser minúscula, no?
És minúscula, és que és un illot, però el que té molt maco és la Llacuna Blava, que a més és la platja més famosa, una de les més famoses de Malta. Això sí, a l'estiu normalment està plena, està molt plena. Per tant, també recomano que hi aneu a una altra, que és la de Sant Nicolas Bay, i l'altra Santa Marija Bay, que també són dues platges de sorra. També a Comino es pot fer una mica de senderisme, però jo recomano fer-ho o a primera hora o a última hora, perquè si ho fas al migdia mors.
El sol és bèstia, eh?
També hi ha restes arquitectòniques de civilitzacions passades. Hi ha una torre, la torre de Santa Marija, i també hi ha coves. O sigui, que és, diguem, una petita Gozo, però ja et dic, que no té més d'un dia o de migdia. I no exagero.
I ara un apunt que ens vols fer abans d'acabar, molt important aquest, anoteu, perquè la comunicació serà via avió, però un cop allà doncs haurem de llogar un cotxe, sí.
Correcte,
o sí.
Correcte, sí, haurem de llogar un cotxe, però és que els maltesos no només han heretat l'anglès dels britànics, sinó que Malta es condueix per l'esquerra.
Importantíssim.
Una és la mora tenir en compte si el que es vol és jugar un cotxe. A veure, jo he conduït per Malta i t'acostumes al final, eh?
Però al principi costa,
al principi costa, però al final t'acabes acostumant. O sigui, li agafes una miqueta el troco i ja ets un expert, no? Però sí que al principi has de tenir una miqueta de paciència, sí. Mm-hmm.
Els humans som, doncs això, homes i dones de costums, i al principi doncs, és un impacte, no? Haver de conduir per l'esquerra. Just, no hem parlat dels establiments hotelers, no? De l'oferta, no?
Home, ja tens una oferta hotelera impressionant. Tens hotels de tot tipus de categories i tens molta oferta hotelera enfocada a les famílies. Home, jo recomano sempre... Cadascú sap el seu pressupost a casa, però en el cas de Malta jo crec que es pot permetre...
Assequible.
No? Sí, són assequibles, pots anar a un hotel. A Gozo jo recomano fer 2 nits. A Malta potser 3, perquè sí que tens més coses a visitar. Clar, no t'he parlat de la Valeta, la capital, però és una ciutat doncs, molt maca. També tens d'altres ciutats, com per exemple Medina, que és meravellosa. Tens llocs, molts llocs a visitar. Ja et dic que potser necessitaríem 6 dies.
Una setmana.
Per arrodonir,
eh?
Per arrodonir-ho i per fer unes bones vacances en família i perquè també tothom gaudeixi, perquè no és només arribar i visitar, és arribar, visitar i gaudir. no anem a toc de pit, que estem, estem en vacances, eh?
Doncs saps què et dic? Me n'havien parlat de Malta, no me n'havien parlat amb tant de detall, i avui la meva opinió sobre aquest arxipiélag ha canviat bastant, eh? Perquè he vist...
Me n'alegro moltíssim.
Una gran oferta, no la coneix i m'han vingut moltes ganes d'anar-hi amb la família.
Me n'alegro moltíssim i fes-me cas. A Malta està molt bé, la illa, però vés tan a gozo que tu passaràs.
T'hauré de portar. Vols venir amb nosaltres?
Sí, tant. I tant. I us faig de guia.
Clar que sí. Xus, també, editor del portal tosdestinos.net. Moltíssimes gràcies i ens retrobem en unes setmanetes.
Moltes gràcies a tu, Esther. Adéu.
Que vagi bé. Adéu. Fins aquí el nostre viatge bé d'avui. Salutacions meves i del Daniel Puntí Prats i l'Enric Soto a la realització tècnica, que acabeu de passar un molt bon cap de setmana. Moveu-vos amb responsabilitat i recordeu que ens retrobem dissabte vinent a la mateixa hora, a les 3 i 3 de la tarda. A reveure.
Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge Bé a RAC1 i fins dissabte que ve. Així sona l'estiu RAC1.
És estiu, ja està sonant la tieta. Ven en vacances, et tranquis a sota el sol. És estiu, la ràdio a la barqueta, que cada dia hauria de ser juliol.
Tots som 1.